Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La instal·lació de dues escales mecàniques de baixada a l'estació Sabadell Plaça Major entra en la fase decisiva. Ferrocarrils de la Generalitat col·locarà la maquinària entre aquesta nit i la de dijous per minimitzar les afectacions als usuaris. Les noves escales, que se sumaran al segon ascensor en marxa des del juliol, faran més accessible l'equipament. El director de projectes de la companyia, Jordi Mateu, afirma que la Generalitat està complint amb els seus compromisos inicials.
I és que vam tenir que salvar l'obra com vam poder, perquè en un moment que no hi havia un duro penlloc, no? La Generalitat va fer mans i mànigues per acabar el perllongament de Sabadell, no? I llavors es va treure diners d'allò on es va poder, no? I una de les maneres de fer algun estalvi era treure les escales mecàniques. Hi havia el compromís de que quan es pogués es posarien.
Malgrat que el gruix dels treballs es faran durant aquests 3 dies, les noves instal·lacions no entraran en servei fins a final de l'octubre. En canvi, les que ja estan en funcionament des del 10 de setembre passat són les escales mecàniques de baixada de l'estació La Creu Alta. Parlant d'infraestructures, arrenca el Notícies Migdia d'aquest dimarts, 18 de setembre. Titulars. Normalitat a Campuigjaner després que un tiroteig acabés amb 2 ferits la nit de divendres. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Les comunitats magrebines i gitanes implicades en els fets han acordat rebaixar la tensió en una trobada que va tenir lloc ahir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a la carretera de Prats.
Durant el Notícies Migdia escoltarem el portaveu de l'Associació Gitana de Sabadell, Manuel Heredia, que ha valorat avui la situació del barri al programa Al Matí. La novel·la negra comptarà amb un festival a Sabadell.
Ha impulsat la llar del llibre sota el títol Sabadell Negre. És la primera edició de la cita que tindrà lloc al cap de setmana del 5 i 6 d'octubre. A banda de taules rodones i col·loquis per abordar aquest gènere, també s'organitzaran activitats al carrer.
El tennis serà el gran protagonista de l'Hotel Suís d'avui.
I és que s'acaba de presentar la 26a edició de l'Open BBVA Ciutat de Sabadell, que se celebrarà entre el 21 i el 30 de setembre a les instal·lacions del Club Tennis Sabadell. Enguany, el tennista local Javier Barranco opta a la victòria final.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Doncs ens interessem per saber si continuaran les tempestes com les d'aquest matí o bé la situació s'anirà normalitzant al llarg de la jornada. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia. Déu-n'hi-do quin matí hem tingut tan inestable amb aquests ruixats que han estat intensos tant al Delta de l'Ebre durant la matinada com també en punts del Camp de Tarragona i també en punts de les comarques de Barcelona al llarg del matí. Ara tenim un moment de treva, tot i que està plovent, ho fa amb menys intensitat, però atenció perquè a partir de migdia s'espera que comencin a caure ruixats que afectaran sobretot cap a les comarques més interiors, més de muntanya. Localment aniran descarregant amb intensitat, també acompanyats de tempestes i també d'alguna pedregada. Aquests ruixats no només se centraran a les zones de muntanya, sinó que es podran moure cap a zones del voltant, afectant a qualsevol punt, tot i que localment podrien ser una miqueta menys intensos. Tot plegat farà que avui les temperatures quedin una miqueta més baixes que les d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara comprovem com funciona el transport públic a aquesta hora. Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix no tenim constància d'incidències importants al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen des de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a la línia R8 de Rodalies. I d'altra banda, per al partit de la fase de grups de la Lliga de Campions entre Barça i PSV Eindhoven d'aquest vespre, TMB reforça metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya a la finalització del partit. Recordeu que el metro funciona fins a les 12 de la nit. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. I pel que fa al trànsit, ara mateix força tranquil·litat a la xarxa viària catalana. Només cal destacar 2 quilòmetres de circulació amb retencions a la Ronda Litoral en direcció al Nus de la Trinitat. Entrem en matèria quan passen 5 minuts de 2:15. Les dues escales mecàniques de baixada de l'estació Sabadell Plaça Major començaran a funcionar a final d'octubre. El director de projectes de Ferrocarrils, Jordi Mateu, ho ha avançat avui a Ràdio Sabadell. El gruix dels treballs d'instal·lació tindrà lloc entre aquesta nit i la de dijous, quan es col·locarà la maquinària més pesada.
Les obres d'instal·lació de les dues noves escales mecàniques de baixada a Plaça Major van començar la primavera i s'allargaran fins a finals del mes que ve. Jordi Mateu ha explicat en què consisteix l'actuació que es farà durant aquesta setmana.
Aquestes escales, a més, són en dos trams. Per això hi ha una mena petit vestíbul intermig, perquè és una escala que és llarguíssima, i llavors són dos trams, un més llarg i un més curt, que és el que ara entrem aquestes nits. Ara en tres nits entrarem totes les peces aquestes. I després ens quedaran unes setmanes més de feina fins a finals del mes d'octubre per acabar-les de muntar, la part elèctrica, el telemando, etc.
Les dues escales se sumaran al segon ascensor que funciona en aquest equipament des del mes de juliol. Això permetrà millorar l'accessibilitat a l'estació, tal com s'ha fet a l'estació de la Creu Alta dels Ferrocarrils. En aquest punt, les dues escales mecàniques de baixada funcionen des del 10 de setembre. El director de projectes dels Ferrocarrils ha explicat les diferències entre les dues obres.
Aquesta estació era més complicada que la de Creu Alta. És una tramada molt més llarga, més difícil de manegar, comportava fer una obra civil diferent, i per això ha sigut una mica més llarga.
La intervenció que s'està duent a terme a Sabadell Plaça Major tindrà un cost de 900.000 euros.
El foment del transport públic és una de les línies d'actuació del govern municipal per reduir la contaminació atmosfèrica, i és que les dades de Sabadell són esfereïdores. 3 de cada 10 sabadellencs respiren aire de mala qualitat. La principal raó és l'elevat volum de trànsit a les principals artèries de la ciutat, com la Gran Via o la carretera de Barcelona.
En plena setmana de la mobilitat sostenible, el primer tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, ha volgut incidir en el gran problema que suposa a dia d'avui la contaminació atmosfèrica. En una entrevista al Matí, Berlanga ha dit que és una qüestió global perquè cada cop hi ha més estudis que relacionen l'aparició de determinades malalties i l'òxid de nitrogen i les partícules en suspensió.
Inhalar partícules en suspensió dels vehicles, que és allò negret que queda als tubs d'escapament. Si us hem fixat, al voltant del tub d'escapament a vegades queden com un residu negre. Allò surt i allò vola, i allò ens ho respirem. Per tant, és greu. O alguns oients que potser aquest estiu, andat per altres ciutats d'Europa o d'altres continents, i han vist persones amb mascareta que caminen per la ciutat. A alguns llocs la conscienciació arriba en que la imatge de la persona que va pel centre de la ciutat amb vehicles, doncs, que porta una mascareta per evitar que aquestes partícules entrin. Vull dir que no és un problema menor, i com tot repte col·lectiu, doncs la solució ha de ser col·lectiva.
El regidor de Sostenibilitat ha recordat que l'executiu local ha impulsat al llarg d'aquest mandat diferents accions per lluitar contra aquesta xacra. Hi ha un pla de qualitat de l'aire que contempla actuacions com la pacificació de carrers, l'adquisició d'autobusos híbrids menys contaminants o l'ampliació dels carrils bici a la ciutat. Tot i això, Joan Berlanga està convençut que la lluita contra la contaminació no és només responsabilitat de les administracions, sinó que amb les seves accions els ciutadans també han de contribuir al canvi.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Els veïns de Calllong alerten de la presència de rates al barri. En els últims dies, l'associació veïnal ha rebut nombroses queixes per l'aparició d'aquests rosegadors de grans dimensions al Parc d'Odessa, un dels principals punts de trobada de la zona. L'entitat ja n'ha donat coneixement a l'Ajuntament i confien que en prengui mesures de forma immediata.
Els veïns entenen que és normal la presència de rates a les clavegueres, però els preocupa que es passegin lliurement per una zona tan concorreguda com és el Parc d'Odessa. El president de l'Associació de Veïns de Calllong, Federico García, atribueix la plaga a una falta de manteniment. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Les claques que hi ha allà, com que plou poc, doncs l'aigua no corre per les claques que per les aigües que n'hi ha. I esclar, jo ja és d'herba, és camp, i les rates van, doncs, no en tenen tranquil·litat i mengen. O sigui, això sempre han hagut. Rates, mosquits, vespes, de tot. S'ha d'anar repassant.
Des de l'entitat han presentat dues instàncies a l'Ajuntament demanant una actuació urgent. De fet, assenyalen que aquest cap de setmana se celebrarà al parc la Festa Major del barri i que, per tant, el problema hauria d'estar solucionat aleshores. El regidor de Salut, Ramon Vidal, assegura que ja s'està actuant a la zona i, de fet, demà al matí es farà una nova intervenció.
Hi ha zones que requereixen més manteniment. De fet, si fem aquesta actuació en parcs i jardins, un dels motius és per aquest tema, no? No n'hi ha prou en fer un control de plaga un control d'arrossegadors en la zona perquè sabem que és una zona d'incidència, sinó que també cal fer actuacions en parcs i jardins.
Segons Vidal, en els últims dies ja s'han fet 4 actuacions al Parc Odessa.
Però les rates no són l'únic problema que pateix Calllong, segons els veïns. L'accés de velocitat en alguns punts del barri és una de les més destacades.
La plaça Còrdoba és el punt que més preocupa García.
A la plaça Còrdoba ja tenim un problema amb la circulació, que la gent que va de la Avinguda d'Estrasburg i passa a la plaça Còrdoba per anar a agafar l'autopista, allà algun dia passarà alguna cosa, perquè allò no està senyalitzat i els cotxes entren de dos en dos, que arriba per allà per deixar la plaça Còrdoba de posar-se de un en un. Ja es va posar a l'aparcament en comptes de... es va posar en fila en comptes de bateria, però no està prou bé arreglat allò que el tros. Nosaltres estem dient que allò portarà algun problema.
D'altra banda, el barri està pendent de comptar amb equipaments tan reclamats com el CAP, l'Escola Virolet i l'Institut. Així mateix, els veïns creuen que cal treure més partit a instal·lacions ja disponibles, com per exemple el centre cívic.
Ja fa molt temps que demanem és que el centre cívic s'obre pels matins, perquè, escolta, hi ha una pila de gent que està al carrer, gent gran, i després es podria fer moltes més activitats dels que actualment es fan, perquè el dematí està tancat.
Més enllà de les problemàtiques, els veïns celebren que les dues primeres fases de les obres del Parc de les Aigües estiguin enllestides i han avançat que aquest divendres se'n farà una primera inauguració.
I del barri de Calllong al de Can Puiganer, perquè el portaveu de l'Associació Gitana de Sabadell, Manuel Heredia, celebra la creació d'un espai de diàleg entre les comunitats gitana i magrebina que conviuen en aquest barri. Diu que gràcies a aquest diàleg es podrà combatre el racisme i la xenofòbia que hi ha sobre aquests dos col·lectius.
Divendres a la nit hi va haver un tiroteig a Can Puiganer entre un membre de la comunitat gitana i un noi d'origen magrebí. El resultat va ser que aquest va ser ingressat a la Vall d'Hebron ferit de bala. Arran d'aquest succés, l'Ajuntament i els Mossos i els dos col·lectius s'han reunit per rebaixar la tensió i acabar amb la xenofòbia. Manuel Heredia és president de l'Associació Gitana de la Ciutat i considera que la trobada va anar molt bé.
El resultat ha sido el que tenía que ser, porque si hay un espacio de diálogo a donde se pueda dialogar, automáticamente se llegan a acuerdos. El gran principal del racismo es que nadie da el primer paso. Si damos el primer paso, yo creo que el racismo y la xenofobia se puede acabar. Fue fenomenalmente, ¿me entiendes? Mucho ruido, pero pocas nueces, que es lo que siempre pasa.
Després de l'incident, Heredia ha explicat que diversos amics del noi ferit van baixar i van amenaçar dos membres de la comunitat gitana amb una katana, fet que va provocar la reacció dels familiars d'aquests homes. Per sort, els Mossos van reaccionar ràpidament i van controlar la situació. Heredia qualifica els fets com a particulars i aïllats i no representatius de les dues comunitats.
Los señores responsables de las mezquitas que vinieron a hablar con nosotros y los patriarcas, los hombres de respeto de Sabadell, los ancianos nuestros, llegaron a un compromiso y se dieron la mano. Automáticamente ahora nos queda trabajar unos por una parte con nuestro colectivo y los otros con el otro colectivo para decirle que bueno, que esto es una cosa, que bueno, que porque, a ver si me entiendes, si un señor da unos disparos o un señor roba, que sea gitano, ¿por qué tengo que pagar jo i la comunitat gitana que pague ell?
Aquest espai de diàleg entre col·lectius d'un mateix barri també es du a terme a la Plana del Pintor, a l'Àgora Nord, i està molt ben valorat tant pels implicats com per l'Ajuntament.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Arxivada la causa per les destrosses de la seu central del BBVA al carrer Gràcia durant la manifestació del 1 de maig de 2017. La Fiscalia ha decidit no recórrer la decisió de manera que els dos joves citats a declarar per aquests fets han quedat lliures de tota responsabilitat. Vallès Anticapitalista i Alerta Solidària han informat del sobreseïment del cas en un comunicat on celebren la decisió. Els dos joves investigats estaven acusats de delictes de complicitat amb desordres i danys arran de la denúncia presentada pel BBVA arran de les destrosses registrades a l'edifici del carrer Gràcia. Les dues plataformes, però, sempre han sostingut que els encausats havien participat en la manifestació, però que en cap cas havien atacat la seu del banc. Per això, i després de l'arxivament, Alerta Solidària i Vallès Anticapitalista defensen que la denúncia del BBVA no tenia cap tipus de fonament i han acusat els Mossos d'Esquadra, que van identificar els joves, de voler criminalitzar un determinat col·lectiu sense proves. Després de qualificar la decisió del jutge de victòria judicial, les dues plataformes mantenen que continuaran lluitant cada 1er de maig i cada dia pels drets de les classes populars. Altres notícies del dia, quan són 3:15, atropellament mortal a la Gran Via.
Una dona de 56 anys que caminava pel carrer Bruges ha perdut la vida en ser atropellada per una motocicleta. Els fets van tenir lloc ahir a les 10 de la nit, segons ha informat la policia municipal. El conductor de la moto, un jove de 26 anys, va patir ferides lleus i va haver de ser evacuat a l'Hospital de Sabadell. En el dispositiu van intervenir 3 unitats de la policia, 3 ambulàncies del SEM i una patrulla dels Mossos d'Esquadra.
L'àrea metropolitana de Barcelona portarà residus al centre de tractament del Vallès.
L'AMB i el Consorci per la Gestió de Residus han aprovat avui el nou marc de col·laboració que es materialitzarà a partir del mes que ve. Concretament, es compartiran infraestructures de tractament de la fracció resta i de l'orgànica. Es preveu que l'àrea metropolitana porti al CTR Vallès fins a 26.000 tones de fracció resta entre els anys 2018 i 2019, mentre que el Consorci preveu portar fins a uns màxims de 2.000 tones d'orgànica a les instal·lacions de tractament de l'àrea l'any que ve.
És un dels temes que us hem avançat en titulars. Sabadell es convertirà en l'escenari d'un crim literari durant els dies de la primera trobada de novel·la negra de Sabadell organitzada per la Llar del Llibre. A banda de diverses taules per debatre temes de la literatura policíaca, també es realitzaran moltes activitats al carrer entre els dies 5 i 6 d'octubre al Museu d'Història.
Les Dames del Crim, juntament amb la Llar del Llibre i l'Ajuntament de Sabadell, han organitzat unes jornades per parlar de la novel·la negra, Sabadell Negre, la Llar del Crim Literari. El nucli central del programa seran una sèrie de taules rodones que tractaran la novel·la negra entre els joves, en el còmic i d'autores i protagonistes femenines. Un altre dels punts a tractar seran un dels elements més atractius d'aquesta literatura, els psicòpates, com explica una de les Dames del Crim, Mònica Baraut.
Després, la penúltima de les taules és Criminals en sèrie, Bogeria o Malícia. Aquí tindrem el Xavier Álvarez, que és criminòleg dels Mossos d'Esquadra, la Núria Gras i el Ferran Grau i l'Oriol Moles, que han escrit un llibre a quatre mans, i aquí parlem del personatge estrella de la novel·la negra, no?, que és el psicòpata, i ens plantegem si hi ha malaltia, si és malícia, o aviam què passa, i una mica volem veure els perfils de tots aquests personatges que, per dolents que siguin, sempre ens atrapen.
Per la seva banda, la regidora de Cultura, Montserrat Chacón, ha destacat com la literatura negra és, en moltes ocasions, la porta d'entrada a la cultura.
Sempre diem que per nosaltres les biblioteques són l'equipament que tenim al territori, és la porta de cultura, la porta d'accés a la cultura. I entenc que les llibreries també ho són. I jo crec que aquí també podem fer un paral·lelisme amb la novel·la negra, no? Perquè sovint gèneres que s'han vist com a menors són precisament un dels majors introductoris dels que més aproximen la literatura al públic. Per tant, era una proposta molt bonica que us agraïm que ens hagueu vingut a veure.
El Festival Literari es completarà amb altres activitats com un concert de Dani Nelo, una exposició de Manuel de Pedrolo i la novel·la negra i la construcció d'un escenari del crim al carrer Jesús, al costat del Museu d'Història.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un bon viatge.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben. This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació amb el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia, Núria.
José María Aznar es desvincula de la trama Gürtel.
En la seva intervenció a la comissió sobre el finançament del PP al Congrés, l'expresident ha dit que no ha de demanar perdó per res, ja que ni està imputat en la causa ni tampoc ningú l'ha cridat a declarar. Aznar ha afegit que afirmar que el partit és corrupte és exagerat i recorda que la sentència només afecta casos puntuals a dos municipis de Madrid.
Els moments més tensos d'aquesta compareixença els han protagonitzat el mateix Aznar i el diputat d'Esquerra al Congrés, el sabadellenc Gabriel Rufián.
Tots dos s'han creuat retrets mutus per la corrupció i la situació de Catalunya.
Usted se solidariza con sus presos corruptos. Yo, repito, me solidarizo con mis presos demócratas. El segundo matiz es que no tiene vergüenza porque usted defiende a un partido fundado por golpistas del año 36 y nosotros simplemente queremos votar nuestro estatus político. Les recuerdo que no está en un plató de 13 TV.
Usted, además de ser el representante de un partido golpista y tener a sus jefes metidos en la cárcel acusados por rebelión y sedición, además de eso, apoya un gobierno que, como ha dicho antes, vende mecanismos de alta precisión. Por eso les conviene. Y eso, señoría, sí que es ser el representante de un partido golpista. Y no hay peor corrupción que aquella que quiere romper la convivencia y el orden constitucional entre los españoles.
Déu-n'hi-do, l'estira i arronsa. I continua el setge al president precisament del Partit Popular, Pablo Casado, perquè s'haurien detectat presumptes irregularitats en la llicenciatura de dret de Casado. Haurien canviat una nota de suspesa aprovat amb una signatura falsa i la professora afectada va denunciar pressions, però finalment es va retractar tot plegat sobre la llicenciatura de dret que tindria Pablo Casado. I més polèmica sobre màsters fraudulents. L'últim càrrec en veure's esquitxat, a manera de Casado, és la líder de Ciutadans de Barcelona, Carina Mejías.
Hauria inflat el seu currículum amb un màster i un postgrau que no hauria fet. Així ho revela eldiario.es, que ha publicat que Mejías feia passar com a títols cursos de 5 i 3 crèdits. De fet, la Universitat de Vic ha confirmat que va expedir la líder de Ciutadans el certificat d'un curs d'especialització, però no cap màster ni cap postgrau. Per donar explicació, el partit taronja ha dit que Mejías va delegar el currículum a una persona que ja no forma part de l'equip del partit.
I els salaris dels treballadors públics de Catalunya s'apujaran un 1,95%, almenys s'apujarà un 1,75% a tots els treballadors i encara queda pendent un 0,2% que falta per concretar. Els sindicats lamenten que és la ratificació del que es va pactar en l'anterior mesa de negociació i avisen que hi haurà un conflicte seriós si no es recuperen ja les pagues pendents de 2013 i també de 2014. I en plana judicial, l'Audiència Nacional investiga si l'exjutge Baltasar Garzón va cobrar del comissari José Manuel Villarejo en presó preventiva per fer de mitjancer per evitar l'extradició de l'empresari Ángel Pérez Maura, reclamat a Guatemala, segons publiquen aquest dimarts diversos mitjans. L'Audiència Nacional confirma que el jutge Diego de Gea, que investiga el cas Tàndem, té oberta una peça secreta per investigar com es va produir aquest procediment. L'Audiència Nacional va tramitar l'expedient d'extradició l'abril de 2016 i després de dos arxius provisionals per falta de documentació va denegar l'extradició al maig d'aquest any. El jutge investiga ara si l'exjutge Garzón, actualment inhabilitat i que exerceix com a advocat, va cobrar diners per part del comissari Villarejo per fer gestions i evitar així aquesta extradició. Avançava aquest dilluns al diari El Confidencial. I també l'Audiència Nacional ha rebutjat avui l'extradició d'Hervé Falciani a Suïssa.
Aquest país el reclama per complir 5 anys de presó per filtrar dades bancàries de 120.000 clients. Falciani, empleat del banc HSBC entre 2001 i 2008, va ser arrestat a Espanya l'any 2012 a petició de Suïssa. Aleshores, l'audiència ja va negar-se lliurement, tal com ha passat ara, i alega que els fets pels quals se'l vol extradir són els mateixos que els de fa 6 anys.
Brussel·les investiga BMW, Volkswagen i també Daimler per frenar el desenvolupament de cotxes menys contaminants.
La Comissió Europea sospita que les tres empreses van acordar no competir l'una contra l'altra en la introducció de sistemes de reducció de les emissions. Les tres automobilístiques podrien haver vulnerat les lleis de la competència que prohibeixen els càrtels i les polítiques de negocis restrictives, així com els acords per limitar o controlar els avenços tecnològics.
Recta final.
La contraportada.
El 29 de setembre es presentarà el documental que explica la història del barri de Torre-Romeu.
Cuando llegamos a las cuevas, mi madre nos dijo, aquí está la cueva. Y claro, nosotros dijimos, ay, una cueva, madre.
Estamos hablando de los años 50, cuando Cataluña comenzó su recuperación económica.
Van treballar bastant perquè llavors hi havia feina. Van començar a comprar-se els terrenys.
Que necesitamos un lugar para conversar, para estudiar. Todos estábamos incidiendo con un objetivo.
Inicialment aquest documental havia de durar mitja hora i incloure unes 15 entrevistes, però ha acabat superant el centenar amb 63 hores de gravacions d'àudio, 10 hores de vídeo i més de 2.000 fotografies.
Diversos membres de la comissió que està realitzant aquest documental han passat avui pel programa Al Matí de Ràdio Sabadell, on han explicat tota l'evolució del projecte. José Hernández és un dels seus impulsors.
La idea sale originalmente de unos encuentros de vecinos del barrio, que lo hicimos en Can Canyamera. Y a raíz de aquel encuentro, después de estar, no sé, 20 años sin vernos, pues surgió la idea en aquella comida de hacer un libro. Entonces a partir de ahí dijimos, un grupo de gente, dijimos, el libro cuesta porque la gente escribir nos cuesta mucho. Ahora explicar anécdotas y explicar historias, pues es más fácil. ¿Por qué no hacemos un documental? Y dijimos, oye, pues documental. Y de eso ya ha pasado 4 años, ¿no?
Com ells mateixos han explicat, una de les característiques del barri és que de les males experiències sempre en treuen alguna cosa bona, i en aquest cas va ser començar a preparar un documental. La producció mostrarà l'evolució del barri amb els seus veïns i entitats, totes elles imprescindibles, des de les culturals als clubs esportius, unes entitats que seran ben presents a la festa de presentació del documental el 29 de setembre.
Es una fiesta que todo el mundo está deseando ya que llegue, porque la verdad es que va a ser un fiestorro. Será la fira de Sabadell, no será la fira de Torre-Romeu, sino será la fira de todo Sabadell. Y las puertas estarán a las 10 de la mañana del 29 y se cerrarán a las 12 de la noche, más o menos. Participan todas las entidades, se pondrán unas carpas de todas las entidades tendrán su carpa y explicando lo que hace cada entidad.
Els seus responsables també han explicat que cediran a l'arxiu municipal tot el material que els veïns han cedit per elaborar aquest documental.
Recordem, un documental que es presentarà, com sentíem, el 29 de setembre. Així arribem al punt final de Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de sort. Recordeu que podeu recuperar totes aquestes notícies i d'altres al portal de contingut de l'emissora, radiosabadell.fm. La informació torna puntualment a partir de les 4 als butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre amb la Karen Madrid. També podeu mantenir-vos informats a través del Facebook, el Twitter i l'Instagram de Ràdio Sabadell. Ara, tota la informació esportiva amb el tenis com a protagonista, amb l'Adriana Arroyo, que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.